coincidim aquell mundial i amb el Beckenbauer no només la selecció alemana, també estava el Bayern de Múnich, vull dir que realment era, era un grandiós jugador, però sempre en el futbol, vull dir, jugar darrere no és el mateix que jugar davant, eh? I quan posem els grans jugadors a la llista, diguéssim, quasi tots, bueno, els quatre de la taula eren mitja puntes davanters, no?
Sí, sí. Dir,
jugadors que han de driblar, que han de marcar gols, etcètera, etcètera, no?
Sí, per exemple, si Xavi hagués estat un golejador, també podria entrar, no?, en aquest podi de millors jugadors europeus.
Exacte, exacte. I a l'Iniesta, exactament igual.
Fins a tot, sí, sí.
Vull dir que... sí, sí.
12 i 5, tenim una publi pendent, que sí, Joan? Doncs mira, la fem, i de seguida marxem cap a Itàlia. Allà ens espera Arrigo Sacchi, un altre entrenador rival de Cruyff a les banquetes. RAC 1.
Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
Cal un cambrer amb experiència per incorporació immediata. Li ha d'agradar la salsa i el merengue. Amant de la literatura medieval i el punt de creu. Aficionat a jugar a dames, el parxís, el set i mig.
Amb Corner Job, busquis a qui busquis, trobaràs el candidat perfecte a prop teu. Descarrega't l'app, publica ara la teva oferta gratis. Busca, xateja, tria i en tan sols 24 hores tindràs la persona que necessites. Corner Job, comences demà.
El futbolista Javier Mascherano dona suport a la cursa del Corte Inglés.
En un equipo, la solidaridad es un valor irrenunciable. En la cursa del Corte Inglés también. El 10 de abril corre por las calles de Barcelona a favor de Cáritas. Tu que pots, corre la cursa.
El 10 d'abril, tu que pots, corre la cursa.
Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i Hipercor.
RAC 1, tu diràs, amb Jaume Mollós.
Encara continuem, durant la pausa publicitària, parlant de noms, d'aquest rànquing europeu que ens ha posat sobre la taula Clemente quan ha dit que era el millor jugador europeu.
Ens hem oblidat, no? Sí,
sí, jo crec que l'hem de dir, Ferran, encara que no és el que et faci més il·lusió.
Cristiano Ronaldo, sí, sí.
Cristiano Ronaldo, que per cert ha fallat un penal en la derrota portuguesa contra Bulgària al final.
Sí, 0-1.
0-1, 0-1, i Cristiano ha fallat un penal.
Ho hem dit per això, perquè poguessis dir que ha fallat un penal.
Segurament deu ser per això. Anem cap a Itàlia. Arrigo Sacchi va dirigir el Milan, de fet és el Milan de Sacchi, com sabeu, des de l'any 87 fins al 91, i es va trobar amb el Barça de Cruyff, eren els inicis del Dream Team, Supercopa de la temporada 89-90. 1-1 al Camp Nou, Van Basten va avançar al Milan, Guillermo Amor va empatar pel Barça a San Siro. Algú recorda?
Sí, sí. Recordo el gol anul·lat.
Un gol anul·lat al Barça, mira, això jo no ho recordava. El Milan va guanyar per 1-0, gol d'Ebani, a veure que ho tinc aquí, al minut 54 de partit, que va donar la victòria a l'equip d'Arrigo Sacchi. Podríem dir que futbolísticament el Barça de Cruyff va agafar el relleu al Milan d'Arrigo Sacchi, potser sense tants títols, almenys a nivell de Copes d'Europa, 2-1, però sí que futbolísticament va ser el dominador de principis dels 90. Senyor Sacchi, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está? Supongo que como todo el mundo del fútbol triste por la noticia de la muerte de Johan Cruyff, ¿no?
Sí, tan triste, mucho triste, porque el fútbol ha perdido uno de sus mejores hombres. Uh-huh. Un grandísimo jugador, un fenomenal jugador, un gran amante del fútbol bonito, un gran entrenador y creo también una gran persona. Al fútbol ha dado una vida. El fútbol debe agradecer eso, porque él ha sido importante para la evolución del fútbol. Es muy importante. Como entrenador.
Vamos parte por parte. Primero le pregunto por el Cruyff jugador, porque hay algunos que no tuvimos la suerte de verle jugar en la época. ¿Cómo era el Cruyff jugador?
Jugador fenomenal, porque normalmente los talentos, los grandes talentos, tenían contraindicación. Él no tenía. Él jugaba con el equipo, para el equipo, todo tiempo, todo césped. Quizá que no tenía menos clase de Puskas, pero él llegaba en continuidad en la acción. La su intervención estaba fenomenal. Ha sido, yo creo, después de los tres más grandes que todos piensan en Pelé, Maradona y Di Stéfano, yo creo que él ha sido cerca de ellos.
Y como entrenador, por lo que decía, ¿usted cree que revolucionó el fútbol, no? ¿O que ayudó a evolucionar el fútbol?
Él ayudó. Ha sido uno de los entrenadores que han ayudado a este fútbol a mejorarse, a estar siempre a la paz. Un fútbol, una evolución continua. Él le gustaba el fútbol bonito, no le gustaba solo ganar. Quería ganar gracias al fútbol bonito. Le gustaba convencer. Yo fui un rival de él en una Supercopa de Europa con el Milan.
Sí, sí, sí.
Debo decir que fue un rival muy serio, muy serio.
Ganaron con un gol de Ebany en la vuelta.
Sí.
¿Usted qué relación tenía con Cruyff?
Una buena relación. Fui también a algunas veces junto a él. Me acuerdo en Pachuca, en México.
Sí.
A una conferencia y después, cuando fui a Madrid, un día fui a comer junto con Florentino y hablamos a largo tiempo del fútbol, de lo que se debía hacer. Él intentaba dar al equipo una identidad. Los equipos de Cruyff tenían una identidad.
Sí, sí. También la tenía el Milan de Sacchi y aún es recordado después de muchos años. ¿Qué compartían? ¿Compartían alguna cosa ustedes dos como entrenadores?
Todos dos pensamos que la belleza era fundamental, imprescindible, como el saber. El mérito y la belleza, no solo ganar, ser dueño del balón, dueño del césped, ser un protagonista. Yo creo que hemos trabajado todo para eso y todo en el fútbol total. El fútbol total cambió el fútbol. El fútbol antes era un fútbol más individual, ahora es más colectivo. Tú puedes tener los mejores jugadores del mundo, pero si no juegan juntos, el equipo vale poco. Todos dos pensamos lo mismo.
Pues sé que es muy difícil, es imposible de hecho responder la pregunta, pero el mejor Milan de Sacchi y el mejor Barça de Cruyff, ¿quién hubiera ganado, señor Sacchi?
Creo que nosotros estamos mejores.
¿Por qué?
Creo que para una diferencia de calidad individual. Tenemos un equipazo. Las críticas por soccer, UEFA, France Football han siempre puesto el Milan del 89 el mejor club del mundo. Yo creo que tenemos una calidad individual más grande, pero las ideas estaban parecidas.
¿Usted ve en el Barça de Rijkaard, en el Barça de Guardiola, en el Barça actual de Luis Enrique, la influencia de Cruyff?
Sí, la influencia del fútbol total. El fútbol total empezó con la ex, continuó con el Milán, sigue con el Barcelona. Siempre con una evolución. Parece un caso. Hay una diferencia de 20 años. 20 años Ajax, después 20 años Milán, después 20 años Barça.
Muy bien, queda clarísimo. Le quiero preguntar, ya que estamos a 8 días de un Barça-Madrid, de un clásico, ¿cómo ve el partido? Aquí la sensación que tenemos es que el Barça ahora mismo está mucho mejor que el Real Madrid. ¿Coincide?
Ahora sí, pero yo creo que el Barça debe tener miedo solo de los españoles en la Champions.
Uh-huh.
En la Liga creo que no hay problema. Pero en la Champions yo creo que sea el Atlético y después se pasará el Madrid Real. No, así puedo equivocarme, pero no veo otros rivales.
Uh-huh. ¿Ni el Bayern de Múnich, de Guardiola?
Tiene problemas cuando no tiene el posesión del balón.
Uh-huh.
La defensa, la colaboración, la colocación no está tan... Guardiola es un fenómeno. Para mí, a nivel didáctico, el mejor entrenador del mundo. Yo siempre he dicho que junto a Mourinho, junto a Ancelotti, son los tres distintos, pero los tres mejores. Distintos, ¿eh? Cada uno tiene una calidad distinta. Ahora hay otro. Luis Enrique está haciendo un trabajo fantástico. Fantástico. No sencillo, porque siempre será complicado a llegar después un gran entrenador. Y no solo ganar, más convencer.
Uh-huh.
Pero convencer. Ahora el Barcelona, es una maravilla. Mirar el Barcelona, para mí es una alegría. Fuera una orquesta, sería una orquesta que podría sonar toda la música. De esta sinfónica a clásica a toda la música, sabe de todo. Además, es una armonía, una melodía, hay todo. Hay individualidad, hay colectivo, hay alegría, hay todo. Algo de... Yo creo, te repito, que... si el Bayern va a mejorar en la non posesión, puede ser un rival peligroso. Pero hay que ver cuando en la Champions es muy importante llegar al tope de la forma.
Uh-huh.
Si llega al 80%, se puede caer.
Sí, sí.
Por lo tanto, hay que ver qué pasa. Pero hoy, yo creo que en este momento, si la final fuera domani, mañana, no creo que ninguno. Cuidado Real Madrid, porque Real Madrid tiene tan orgullo, tiene individualidad parecido al Barcelona. Que falta, falta una cosa importante, lo que en la falta
la idea, el proyecto, quizá
falta, así como en un film tú puedes tener los mejores actores del mundo, pero si el guion es no demasiado grande, nunca y Colossal son cult. Tenían los mejores actores. Que faltaba un guión.
Y el guión Florentino no lo acaba de encontrar. No sé si usted cree que con Zidane lo puede haber encontrado.
No sé, no se compra, se crea con las ideas, con el trabajo, con la didáctica.
Zidane le ve capaz de hacer todo esto, de crear todo esto.
Yo espero, porque tengo un gran recuerdo de él como persona, no solo como jugador. Espero que sí, espero que sí. Pero mira, será importante fichar jugadores no solo de talento, pero funcionales a un proyecto y complementarios entre ellos.
¿Florentino le va a dejar?
No lo sé. No lo sé. Soy amigo con Florentino y lo estimo mucho. Digo que él hizo mucho para el Madrid. Soy amigo también de Mourinho, también de Ancelotti, naturalmente, ¿no? Ancelotti ha trabajado conmigo como jugador, como segundo. Son distintos el Mourinho. Yo creo que Florentino solo con Mourinho fichó jugadores que pedía el entrenador.
Claro, pues veremos qué pasa con Zidane, si también ficha los jugadores que le pide.
Yo creo que Florentino es un hombre inteligente, por lo tanto sabrá cosa hacer. ¿Okay?
Muy bien, señor Sacchi, ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a usted, buen trabajo. Lo repito, siento muchísimo la muerte de un amigo, de un gran hombre y de un grandísimo jugador y un grandísimo entrenador. Para el fútbol es un día muy, muy triste.
Queda claro. Un abrazo, señor Sacchi.
Gracias a usted.
Arrigo Sacchi, el tu diràs de RAC1, un altre entrenador que es va enfrontar en aquella Supercopa d'Europa de la temporada 89-90 al Barça de Cruyff. Compta també amb alguns dels detalls que ens ha deixat en aquesta part final de la conversa, ja parlant del futbol actual i de la temporada actual, que ell creu que el Bayern de Munic, pels problemes que té en defensa quan no té la pilota, no veu capaç d'eliminar el Barça, que només l'Atlètic de Madrid i Madrid, diu ell, poden evitar que el Barça guanyi la Champions, és a dir, si m'imagino que deu comptar que el Barça guanyarà la final de Copa, almenys nosaltres ho comptem, doncs de tornar a fer un triplet, que el Madrid té grans jugadors però que li falta guió. I després de dir que és amic de Florentino Pérez, recordem que va treballar al Real Madrid, Arrigo Sacchi, diu que només amb Mourinho d'entrenador, Florentino Pérez ha fitxat el que li demanava el seu tècnic. I quan jo li he dit si amb Zidane creu que també li farà cas, ha dit que Florentino és una persona intel·ligent. Bé, doncs veurem què acaba passant, però en tot cas s'ha desfet també amb elogis cap al Barça de Luis Enrique, i ara que ja no ens escolta, us ho pregunto, perquè em sembla que és un debat que potser no coincidirem tant amb ell, deia ell que la millor versió del Milan de Sacchi era, hagués guanyat a la millor versió del Barça de Cruyff. Jo tinc els meus dubtes, perquè clar, és veritat que tenia grans jugadors el Milan de Sacchi, però al moment àlgid del Dream Team s'hagués hagut de veure. Jo crec que hagués sigut un partit igualat,
Igualat segur.
Més que el que va jugar contra el Milan de l'any 94.
Més del Milan de Capello, segur. Sí, però sí. No, home, sí, eren dos grans equips. Si tu et pares, abans ho recordàvem, si tu et poses a mirar l'equip del Milan de Sacchi, té grans defenses italians, com Baresi, com Costa Curta, com Tassotti, com Maldini... Té els tres holandesos que eren dels millors jugadors que hi havia en aquell moment, com Gullit, Rijkaard i Van Basten, però té altres italians com Donadoni,
Ancelotti. Bé, li claven un 5-0 al Madrid,
era un molt bon equip, però clar, tu et poses mires el Dream Team i també, clar, tens un molt bon porter com Zubi, tens a Stoichkov, a Laudrup, a Koeman, a Romario, a Pep Guardiola, que era el millor migcampista que hi havia en aquell moment. Tens també un altre gran equip.
I també vam guanyar 5-0 al Madrid.
Exacte.
També.
O sigui que igualat estava. Qui hagués guanyat, ja veuríem. Jo m'imagino que el Barça tenia alguna cosa més que era el joc. O sigui, els noms dels dos equips són dos grans equips, el Milan també jugava molt bé a futbol, però el Barça de Cruyff jugava, jo diria que jugava el que deia Clement abans, eh? O sigui, jugava molt més ràpid que la resta, i aquesta velocitat és el que fa que sigui imparable. O sigui, és una mica el que passa ara, eh? O el que passava amb el Barça de Guardiola i el que passarà amb el Barça de Luis Enrique. O sigui, la pilota va tan ràpida que per molt que vulguis fer no pots fer res.
Sergi, en aquest exercici de futbol ficció...
No, jo no tinc arguments tampoc perquè no els vaig viure en plenitud, és a dir, conec els jugadors, he vist vídeos, però no sé com és el Milan de Sacchi en plenitud, potser una mica més el de Cruyff, però és el que dieu, són exercicis que si no passen difícilment... És com dir, no, clar, és que Maradona... avui en dia no seria, no ho sabem perquè no és d'avui en dia, Maradona és de fa 20, de fa uns quants anys, ara no sé quan es va retirar, però bueno, i era el millor, ja està, és l'únic amb el que ens hem de quedar i l'únic que serveix.
Avui ha jugat la selecció holandesa d'Ami i ha sigut un partit emotiu.
Sí, marcat pels homenatges a Johan Cruyff, al minut 14 el partit s'ha aturat i el públic de l'Amsterdam Arena ha aplaudit unànimament la figura del seu ídol. Aquest és l'àudio que hem pogut rescatar catada d'aquests aplaudiments. Bé, moment molt emotiu a l'Amsterdam Arena, a més, doncs, abans de l'inici del partit, molta gent amb bufandes, amb samarretes de Cruyff, amb la cara pintada, amb la bandera d'Holanda i el número 14 de Johan Cruyff. A nivell esportiu, el resultat ha estat de 2-3. De fet, un minut abans del 14 ha marcat Giroud el 0-2 per França, és a dir, que d'alguna manera una mica de mal rotllo hi havia a l'Amsterdam Arena, però el minut 14 ha estat sagrat i res no ha impedit que s'homenatgés a Johan Cruyff. El 0-1 l'ha fet Griezmann de falta, un més, un altre gol majestuós de Griezmann de falta directa. Giroud ha fet el 0-2, De Jong ha retallat i a la segona part a Fela i a 5 minuts del final empatava i en la celebració amb les mans ha fet, mirava el cel i feia el senyal del 14. Finalment Matuidi en la jugada següent ha posat el 2-3 definitiu. Per França, Matí ha estat suplent, no ha jugat, veurem si té presència a l'Eurocopa o no. La defensa l'han format Jalé i Ebra com a centrals, i Varane i Koscielny, de laterals, i Varane i Koscielny de centrals.
Potser deixa'ns a veure l'altre dia l'actuació de Matí a Madrigal, i per això ha decidit no fer-lo jugar avui.
Ni un sol minut.
Sí.
A camp d'Holanda,
sí, també,
que recordem no està classificada per l'Eurocopa, és la gran absent.
I tant que sí.
Passem a Sud-amèrica.
Passem a Sud-amèrica i hem d'escoltar, després de la victòria d'aquesta nit, d'aquesta matinada de l'Argentina, Leo Messi parlant de Cruyff també.
Sí, després d'aquesta victòria tan valuosa a Xile, 1-2, la selecció xilena que es va començar avançant, però va empatar Di Maria i Mercado va fer l'1-2, tot això en els primers 25 minuts. Bon partit de Messi, que va intervenir en el joc i va ser decisiu, sobretot en el segon gol. Recordem que Mascherano estava sancionat i no ha jugat, sí que està previst que ho facin el partit de la setmana que ve contra Bolívia, i com dius, al final del partit, doncs li van preguntar a Messi per la figura de Johan Cruyff, i això és el que va dir el crack argentí.
Bueno, yo personalmente y la gente de Barcelona, creo que todo el mundo conocía la enfermedad, la lucha que él tenía, lamentablemente no dio para más. Una persona muy influyente en el fútbol mundial y sobre todo en el Barcelona, ¿no? Gran parte de todo lo que vivió el Barcelona en el último tiempo es por él, una persona que cambió la cabeza y el fútbol del Barcelona, y una persona muy querida por todo el mundo del fútbol y sobre todo por la gente de Barcelona.
Argentina és quarta amb 8 punts, recordem que van directes al Mundial 4 seleccions i el 5è fa repesca, encara falta molt, són 18 partits i cada equip n'ha jugat 4 o 5, depenent del cas. Brasil té 7 punts i si guanya el seu partit contra l'Uruguai es col·locarà segon amb 10 punts.
Molt bé, això pel que fa a l'Argentina. D'aquí uns momentets serem a Recife, on es juga aquest Brasil-Uruguai.
En qualsevol cas, deixem ja per rematar a Sud-amèrica, que Colòmbia va guanyar 2-3 a Bolívia amb gol a minut 91. James prèviament havia fet el 0-1, Colòmbia té 7 punts, es podia despenjar si no guanyava. Equador i Paraguai van empatar a 2, Equador és líder amb 13 punts sobre 15, i també van empatar 2 Perú i Venezuela.
Ara, com dic, parlarem d'aquest Brasil-Uruguai, Neymar contra Suárez, amb una hamburguesa en joc, recordem, ho va explicar el mateix Luis Suárez l'altre dia. de la resta de seleccions que destaquem?
Doncs tornem a Europa, hem tingut un Portugal-Bulgària, Leiria, amb Cristiano Ronaldo titular, també Pepe, 0-1, ha guanyat a Bulgària, al minut 20 de la segona part Cristiano Ronaldo ha fallat un penal, l'ha parat el porter, i en el tir posterior l'ha enviat fora, i a més ara veiem unes imatges amb aquests gestos de frustració que tant el caracteritzen, ha fallat un contra un contra el porter, ha fet un llançament a porteria buida, i en cada acció, doncs, aquells gestos de frustració, ha estat tot el partit desesperat Cristiano Ronaldo, que a més amb una topada amb un rival l'han hagut d'atendre, és a dir, que partit força... No, però no és res greu, però allò, una topada, allò que ha estat un segon sobre...
No, va, és que aquesta aturada, clar, 8 dies del clàssic, sí, sí. Ara mateix, 7 dies del clàssic, ja som a dissabte...
No, però la situació ha estat que allò que ha quedat a ser sobre la gesta, però per rematar el partit desastrós de Cristiano, que com a mínim està intentant agafar sensacions en aquests partits amistosos, i ni així. Per tant, derrota de Portugal contra la dèbil en aquests moments a Bulgària, 0-1, i en un altre amistós destacat, Irlanda 1, Suïssa 0. Per demà a Berlín tenim un partit gran, encara que amistós, però partit gran, Alemanya-Anglaterra. Passem a la selecció espanyola.
Sí, deixa'm dir abans, sí, sobre Alemanya, ja que ho comentaves, sí, ho deia també en Roger Saperes a l'inici del programa, que Ter Stegen ha dit avui que a la llarga jugar 25 partits per temporada no és suficient per mi. Unes declaracions que ha fet a diversos mitjans de la premsa alemanya. Si res canvia, haurem de parlar necessàriament amb el Barça. Per tant, declaracions de Ter Stegen en la mateixa línia.
No em vull apuntar res,
Sí, sí, però des de l'estiu que...
Des de l'estiu que et vaig dir que aquest any entre Ter Stegen i Bravo hi hauria algun problema.
Sí. Com a mínim sembla que Ter Stegen s'esperarà fins a final de la temporada. Aquesta és la bona notícia.
Passarà la temporada, però és evident que no ho aguantarà més, això.
I de moment...
Realment una llàstima, perquè jo crec que... Són dos porters que estan rendint a un nivell notable, sí, excel·lent els dos.
I el tema de l'edat, no?
Si has d'apostar per algun, has d'acabar apostant per Ter Stegen, perquè és el jove.
Sí, però al final qui tensa la corda, no sé si vist des del punt de vista de l'entrenador i del club, és qui s'ha de quedar.
Sí, però
no?
El problema és que Ter Stegen t'ha demostrat que sent un porter jove... està per jugar actualment en el Barça, sí, sí. I és un jugador que et donarà un rendiment i que té unes característiques que per la manera de jugar del teu equip el mercat no te n'ofereix tants, és a dir, deixar-lo marxar ara mateix no sé si una imprudència, però seria una cosa que seria difícil d'entendre, però clar, el problema també és que Bravo no ha fet res per sortir i estaries cometent un acte d'injustícia si ara mateix sacrifiques Bravo només perquè Ter Stegen s'ha queixat. És una situació difícil.
Per sortir, Sergi, o per dir, doncs vinga, va, et donem a Ter Stegen Lliga i Champions i a Bravo la Copa. Sí, per què? Si no ha fet mèrits
per jugar només Bravo, la Copa, també, no?
Jo crec que és evident que Bravo ha fet mèrits per continuar, però la solució passa per fer un canvi. És a dir, Ter Stegen juga a la Lliga i Bravo, Copa i Champions. Sí, sí, potser,
sí? Però, tu creus que aquesta seria la solució?
Jo ho veig per aquest camí. Si és que si no Ter Stegen marxarà.
Però la Champions també és una competició massa llaminera, no?
Clar, però és que a mi em sorprèn que ell només es fixi en la quantitat de partits que juga. També hauria de mirar la qualitat, perquè al cap de l'any, Bravo, quants partits importants juga? Contra el Madrid, contra l'Atlètic de Madrid?
Sí, no, Ter Stegen té la Champions.
I para de comptar, però...
I sobretot que Ter Stegen, per l'edat que té, jo crec que també hauria de ser un punt intel·ligent de veure que Bravo... més tard o d'hora tindrà una caducitat pel tema de l'edat, i tenir la seva paciència, veure que està en un lloc on confien en ell, on més o menys té una continuïtat, on ha tingut una adaptació paulatina a una porteria que és dificilíssima, i doncs veure una mica en perspectiva de futur la seva situació.
Tens clar què faries, Jordi? O...
No ho sé.
O què seria millor pel Barça?
Home, el millor pel Barça saps que deixin els dos. Jo, continuar amb aquesta dinàmica, està funcionant, vull dir, els dos donen molt bon rendiment, vull dir, per què no continuar? S'ha de veure si el Ter Stegen té la paciència suficient per aguantar aquests anys, que és evident que un porter sempre juga més anys que un jugador de camp, això també, vull dir, que s'ha de veure. però és complicat, aviam. El fet de fer les declaracions, el que tu comentaves abans, també fa que ara posa una pressió o genera un element a debat que sí, això sí. Pot fer que també el cos tècnic ho vegi d'una altra manera, no?
Sí, ja sí. Veurem. De moment el millor és que els dos continuen rendint molt bé aquesta temporada i que duri fins a final de maig. 2:45 a 2:45 de la matinada ha de començar el Brasil-Uruguai a Recife i m'imagino que ja deu ser a l'estadi si no a punt d'arribar-hi, i tenim en Pau Ramírez. Hola Pau, bona nit, bona tarda per tu.
Hola, què tal, bona nit. Arribant a l'estadi el veig ara lluny, però realment és d'aquest estadi que es mereix una investigació periodística a fons per saber qui va decidir fer-lo aquí pel Mundial, perquè realment està molt lluny i el trànsit és patètic. De fet, portem una hora i mitja al taxi i encara ni hem arribat a l'estadi, o sigui que bé. Esperem arribar a temps pel partit, això sí.
Una hora i mitja al taxi, portes per pagar... vas granat, no? Espero.
Sí, em sembla que sí.
Val, molt bé. Que acabi de ser lleu, en tot cas, l'arribada a l'estadi. Mentrestant, hem de recordar també, escoltàvem abans a Leo Messi, després del Xile 1, Argentina 2, parlar de Cruyff, Neymar, en aquest cas, a la prèvia del Brasil-Uruguai, ara parlarem del partit, però també va recordar la figura de l'exjugador i l'extècnic del Barça.
Sí, no va voler explayar-se molt sobre Cruyff, va dir que sabia qui era, que era un dia trist pel futbol, però va ser una resposta bastant curta on va dir, doncs, això sí, que lamentava a mort de Cruyff.
Todos que somos amantes del futbol sabemos la importancia que Cruyff teve no futebol, né? É uma perca muito grande e acho que ninguém fica feliz quando alguém tão importante do futebol acaba morrendo.
Doncs un home important del futbol, una pèrdua molt gran i que ningú pot estar content en un dia com aquest, deia ahir Neymar en la prèvia d'aquest Brasil-Uruguai. A part que Suárez i Neymar s'han jugat una hamburguesa, a veure qui guanya el partit, què hem de saber en la prèvia, Pau?
Mira, hi ha una notícia en clau blaugrana que em sembla que ha estat una mica per alt. Si Neymar veu una targeta groga, no jugaria el dimarts a Paraguai. Mm-hmm. Per tant, diguem que arribaria bastant fresc, entre cometes, al Barça-Madrid. Veurem què passa, però està, doncs, una targeta groga de la suspensió. Ahir ja va ser Claudio Bravo que la veia i avui pot ser Neymar el que s'eviti de jugar el segon partit de classificatòria. Pel que fa a l'altra blaugrana de Brasil, Daniel Alves, sembla que està confirmat al lateral dret, igual doncs que Luis Suárez a la davantera d'Uruguai, i bé, esperem un partit, jo crec que bastant tancat. Uruguai, evidentment, doncs, compta amb dos baixes molt importants, com són Diego Godín i José María Jiménez a la defensa. Evidentment, sortirà amb un onze molt defensiu Òscar Washington Tavares, ahir ho va amagar davant de la premsa, però ja s'especula doncs, que farà un 4-4-2 amb només Suárez i Cavani en punta esperant doncs, algun contraatac. Pel que fa a Brasil, sembla ser que, i això és una gran novetat jo crec en el futbol mundial dels 20 anys, que Dunga sortirà una mica a l'atac. Ahir va apostar doncs, per el seu mig centre defensiu amb Luis Gustavo i Fernandinho, però va dir que Fernandinho seria l'home sorpresa, és a dir, doncs, que actuaria una mica més avançat, que acompanyaria a Renato Augusta a la mitja punta. Veurem si és així, perquè sent Dunga costa molt de creure, però en teoria doncs, va anunciar que seria només doncs, Luis Gustavo com a home defensiu i que Fernandinho avançaria la seva posició per acompanyar a Renato Augusta i els dos doncs, jugar per darrere del primer ofensiu, que és el titular, William, Douglas Costa i Neymar. Veurem què passa, esperem doncs, veure bastants gols, però si més no, que cap dels tres l'haurà anat on surti lesionat d'aquest partit.
Sí, i sobretot que a Luis Suárez li vagi molt bé la tornada, el retorn amb la selecció uruguaiana després d'aquesta llarga sanció després del Mundial del 2014, precisament al Brasil. Doncs res, Pau, si abans de la una tenim els 11 confirmats, ens demanes pas, d'acord?
Perfecte, fins ara.
Que t'ho passis bé en el partit i sobretot que arribis allà a l'estadi on es juga aquest Brasil-Uruguai. Tancarem aquí la tertúlia, ens quedem amb el muntatge dels aficionats, amb l'enquesta dels aficionats que avui han anat al Camp Nou en aquestes mostres esporàdiques de suport i de condol per la mort de Johan Cruyff, aficionats del Barça que ja han dit la seva.
Acabem amb Espanya?
Sí, perdona, sí. Que teníem pendent Espanya.
Amb la selecció espanyola?
Tens tota la raó del món, sí.
Que va empatar ahir a Itàlia, jugant jugar demà a Cluj, a Romania, l'equip de Del Bosque, que ja ha arribat a Romania, amb jugadors com Bartra. Avui Ramos ha tornat a Madrid, com dèiem, per problemes lombars. Donaria per parlar fins a les dues, potser, d'aquest retorn de Ramos.
Sí, però no ho farem.
No. Perquè, clar, aquests problemes lombars...
Sí, sí. Bé, la mà de Busquets...
Sospitós.
A Madrid també podríem parlar.
També podríem.
Jo crec que ja aquestes alçades, no?, tothom ho veu bé, no? Abans un clàssic...
Falta de compromís. Nah, és el que diuen a Madrid quan els del Barça no van.
Doncs bé, tenim que Bartra té moltes opcions demà a ser titular en qualsevol cas i agafar rodatge i minuts. També Roberto o Alba podrien jugar demà. Però la notícia, abans de marxar cap a Romania, en el berenar de l'hotel, doncs hi ha hagut periscop de Piqué, que ha tret el mòbil al menjador amb Cesc, que corria per allà, i Iker Casillas. Veient el periscop es veu clarament que no és cap muntatge, que a Casillas no li feia gràcia el que estava passant, però no he tingut més remei que quedar-s'hi per allò de no quedar malament davant dels milers de persones que ho estaven seguint. Ha aguantat el tipus com ha pogut. Ja li ha advertit a Piqué que no torni a atracar-lo en cap més d'aquestes, i en tot cas s'ha produït algun moment curiós. Anem amb el primer moment.
Vinga.
Impagable.
¿Tu mejor momento con el Madrid, Iker, tío?
La décima.
La décima.
A pesar del sufrimiento.
Yo también, yo sufrí, tío, en casa, tío. Cago en la puta, tío, cuando metió Sergio, me cago en Dios. ¿A quién echas de menos
el
Madrid?
Es un papel de verdad, sí.
Claro que lo sufrí, tío. Quería que palmarais, pero vamos, o sea, es el puñal más grande que he visto jamás, ¿eh? Hostia, estaba en Los Ángeles, reventé la tele, tío.
Les cares de Casillas són d'estar al·lucinant. Que no es creu, diu, però tu això t'ho fas o és un personatge? Diu, no, no, que sí, que sí, Casillas està al·lucinant.
Ja, ja, ja.
No, no es creu el que està passant.
Doncs ja s'ho pot creure. Més del periscop
sí.
De Piqué?
Sí, ara anem a un segon moment, que aquí ja comencem a veure... A Casillas incómoda.
¿Qué se siente pum pum? ¿En qué equipo? O sea, va muy rápido ahora. ¿Y que recuerdas el gol que te marcó Piqué en el 2-6? ¡Hostia, lo recuerdas, tío! El gol que te marcó. ¡Hola, tío! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, tío! ¿Dónde fuiste, tío? ¿Qué ibas ahí a Leo, tío? ¿Dónde ibas, tío? Te hice la 180 grados, tío.
Me dio a Casillas allá.
Y claro, Casillas en cara de circunstancias, claro.
Digo, ¿dónde fuiste? A per papallones, no? Li dic, ¿dónde fuiste? Que veus allà, Piqué, com un nen, rient, sí, Cesc per allà, Cesc està per allà, que no diu res.
I Casillas...
I Casillas
sí, sí, sí. Dient, com me'n tornis a enganxar, no et faré cas.
Però hi ha hagut un moment que Casillas ha vist una oportunitat i ha atacat.
Compte, que li ha agafat el gust.
Periscop con Ramos del Bosque, tío. Le metes un periscop a nosotros. Seguro que aceptaría.
No. Ya no vienes más.
Ya no vengo más.
A lo mejor es lo que quieres, no venir más.
No, yo quiero seguir viviendo. Aquí hasta que las piernas o la cabeza no me funcionen, tío.
O sea, que tú quieres seguir con la selección.
Siempre quiero seguir con la selección.
¡Oh, granito!
¡Me estás metiendo! ¡Me estás metiendo ahí un...! Va, venga, hazme un periodista, hacemos una entrevista. Venga, más.
Claro que no.
Es como un empatito, Gerard Piqué. Bé, ens hem d'anar... Queda un últim moment encara.
Disparant l'últim. Saps això de la fama de garrepa que té Iker Casillas?
Sí.
Una fama que no es treu del damunt. Doncs Piqué furgant en aquesta faceta del porter.
Te abres periscop, Iker. Vas a acabar haciendo periscop. Hacemos una apuesta que acabas haciendo periscop, tío. Ah, no la aceptas, tío, no la aceptas porque sabes que lo vas a hacer, tío.
Pero chicos, déjame empallar. Habla con César, hombre.
100 euritos, tío.
Ah,
lo que 100 euritos para ti son, vamos, es 1 millón de euros para otros.
Yo hago compañía.
¿Sabéis una anécdota, tío? En la autopista un día, voy en la autopista dirección Madrid, tío, me encuentro a Iker parado en Arcén, tío. Digo, Iker... ¿Se te ha parado el coche o se te has pinchado el ruedo? Y dice, no, se me ha quedado un euro ahí dentro del asiento, tío, lo estoy buscando, tío. Desmontó el asiento para recuperar el euro, tío.
¿Para qué te habría aguantado y haberme quedado aquí? Me tenía que haber levantado e irme a por una galleta. Se ha comido hace.
Diu que se les ha comido todas tres, las galetas, que al final no senten massa.
Sí, déjame en paz, que venga Cesc, però Casillas s'ha quedat i ha hagut de suportar estoicament el periscop de Piqué, tot i que també li ha clavat algun punyalet. Bé, què us sembla?
Piqué. T'hem d'acostumar, no? Perquè em sembla que amb la selecció espanyola està fent un cada dia.
No, s'hi han d'acostumar...
Pràcticament...
S'hi han d'acostumar els companys. Aquí entrem en un altre...
Ells són els que s'hi han d'acostumar, que jo no sé si alguns no els hi fa res, però a d'altres em sembla que no els hi fa cap gràcia.
El dia que ho va fer a l'avió del Barça, ja es va veure que uns se sentien còmodes i altres, Mascherano, per exemple... va ser bastant clar, dient que no volia saber res d'allò.
I quasi ja es perden galons, no? Com a capità de la selecció espanyola, l'ha agafat i li ha fet el que ha volgut allà en un segon.
Avui ha estat una víctima.
Sí, sí.
I a veure qui és la pròxima víctima. Doncs avui li ha tocat a Casillas.
Johan no hagués permès periscops, Jordi.
Pues no, jo crec que no.
Johan i Piqué, de fet, hagués estat una parella, entrenador-jugador...
Jo crec que hauria estat una parella que s'haurien tret els plats pel cap, però que al final haurien sigut amics.
Sí, sí, segur, segur que l'hagués tret molt, això segur, molt
això
sentiment.
Segur, això segur.
Senyors, ho hem de deixar aquí, que es fa ja molt tard. Jordi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dissabte a la nit, que segur que tenies coses molt millors a fer aquesta nit a RAC1.
Merci a vosaltres.
Gràcies. Sergi, Ferran, fins la pròxima.
Molt bé, bona nit.
Per una cosa.
Què?
És divendres.
És divendres, és veritat. No sé per què he dit dissabte.
Home, jo tampoc sé.
Ara és dissabte, sí. Però
sí, 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 no, no. Tens raó, Ferran, tens raó.
Es, sí, sí. Es canvia l'hora, no, demà?
Sí, 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 deu, sí, deu ser això. Demà dormirem una hora menys. O a les dues serà a les tres.
Dormir pots dormir les que vulguis.
Com sempre.
Sortiràs
una mica. No, farem el debat. Vinga, bona nit a tothom. Fem una pausa per la publicitat i ara tornem amb moltes més coses. Hem d'anar cap al MIC, hem de parlar del Nàstic, que juga demà, o analitzar com queda el top 16 de l'Eurolliga. Ara tornem.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. Prova'l i emporta't un Ford Focus EcoBoost 100 cavalls per 12.490 euros, només fins a final de mes. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es. Redescobreix Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
La Xina ha llançat una iniciativa que vol canviar el món. És la nova Ruta de la Seda. Abasta 60 països, afecta el 70% de la població mundial i s'hi troba el 75% de les reserves d'energia conegudes. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments i les tensions que planteja aquest ambiciós projecte. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
Yo soy el conde, el legítimo heredero.
Llevamos 5 semanas.
Nominada a 7 Emmys.
Fin está cerca.
Produïda per Ridley Scott, amb l'oscaritzat Eddie Redmayne. Una sèrie com una catedral. Los Pilares de la Tierra. De dimarts 29 a dijous 31 de març, cada nit, a 8 TV.
Fer banc és tenir un 20% de descompte cada cop que vas a un restaurant. Fer banc és anar de festival en festival. És anar al teatre, a sopar i el dia següent a un spa. Tot amb descompte. Banc és gaudir de la vida per 9,90 al mes. Uneix-te al Club Vanguardia, el club dels que fan banc. Banc, 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 banc.
A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
All in early September, my God-given little became a little older. Our goodbyes seal my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining?
De seguida som al MIC amb l'Albert Ferran, però abans recordem que segona divisió, el Nàstic rebrà demà a la tarda el Numancia. És l'únic dels catalans de segona que juga demà. Paula Carreras, bona nit.
Hola, bona nit. Ho farà a les 6 de la tarda al nou estadi. Els tarragonins tancant la jornada 31 de la Lliga, 100 tercers amb 48 punts, i si guanyen el Numancia es podrien situar en el segon lloc de la classificació. L'equip grana porta 10 jornades seguides sense perdre i la d'aquest cap de setmana haurà d'afrontar sense Arbogiana i Mandina, que estan convocats en les seves seleccions. Per contra, tornarà Sergio Tejera, que està recuperat de la grip que va tenir la setmana passada, i l'entrenador del Nàstic, Vicente Moreno, ha confessat avui en roda de premsa que un dels problemes que sempre ha d'afrontar és el de les alineacions.
Al final me lleva moltes hores de son, perquè al final moltes vegades no pots ser tot lo just o donar-li a cadascú el que mereix, no? No puc ficar 4 delanters en la convocatòria.
El tècnic numantí haurà d'introduir novetats en l'alineació, especialment en la línia defensiva, a causa de les baixes del porter Munir i del central Callens, que també estan convocats amb les seves seleccions. Moreno també ha dit que, més enllà de mirar el futur, l'equip s'ha de centrar en el partit de demà.
Nosaltres, la realitat és que no anem tan ràpid. Ja no ho dic com a tòpic, no? Però és que realment no tenim possibilitat de sumar més que 3 punts esta setmana. Serà la dificultat que té sempre i al final, pues, aquestes frases tòpiques que hi ha en el futbol de la dificultat que té guanyar 2 partits a casa.
El Numancia afronta aquest partit després de l'única derrota en aquesta segona volta de la Lliga, al camp de la Pontferradina. Recordem que l'equip sorià està ara mateix al 15è de la classificació, a 7 punts de la promoció i a 8 de la zona de descens. Per cert que avui s'ha sabut que el Nàstic Llagostera es veuran les cares el proper 23 d'abril.
Això pel que fa al duel català, recordem que el Girona juga a Saragossa i Llagostera també juga diumenge a les 5 de la tarda. Demà, com sempre, n'aprofundirem en la prèvia. Gràcies, Paula. 11 minuts per la una de la matinada. Albert Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
El nostre home amic 2016. Albert, què destaquem dels resultats de la jornada? Que això ja encara a la recta final.
Sí, podríem dir que el resum seria que gairebé tots els favorits s'han classificat pels quarts de final. El Barça, Espanyol, Madrid, City, Sevilla i Màlaga, entre d'altres. Avui no han fallat en aquestes primeres eliminatòries i entre demà i diumenge jugaran el títol gairebé segur entre ells. Avui ha estat una llarga jornada, molts partits caixa o faixa, fins i tot alguns també tensos, sobretot el duel entre l'Espanyol i l'Istre francès, que s'han endut els blanquiblaus per 1-0, un partit tens, amb joc dur, sobretot per part dels francesos, que han acabat perdent els papers i fins i tot el porter, un cop expulsat, ha deixat anar una puntada a peu a l'àrbitre.
Caram.
No l'ha tocat de ple, però clar, ha fet que el col·legiat decidís acabar el partit quan encara faltaven 2-3 minuts pel final. Més enllà d'aquest partit tens, un dels plats forts, podríem dir, del dia ha estat el partit de vuitens de cadets entre el Barça i l'Eupen, aquest equip belga que va viure en primera persona l'atemptat a l'aeroport de Brussel·les i que al final va haver de viatjar en autocar fins a la terra gironines. Doncs era un partit en què el Barça era favorit, però que il·lusionava molt els belgues, que han plantat cara. De fet, el Barça s'ha endut un bon ensurt a la segona meitat quan els belgues han empatat a dos, però al final els blaugrana han acabat imposant la major qualitat 4-2 amb dos penals clars en els últims minuts. Del partit d'aquest Barça cadet, del mèrit que té l'Eupen de Bèlgica després de tot el que van viure a l'aeroport de Brussel·les i també de la figura de Johan Cruyff, n'hem parlat amb el tècnic d'aquest Barça cadet, Fran Artigas.
Fran, bona tarda i felicitats.
Bona tarda, moltes gràcies.
Triomf treballat, s'ha hagut de patir, o almenys fins a la segona meitat no s'ha pogut sentenciar aquesta victòria.
Sí, la veritat que ara ja amb l'altura que estem del torneig, les eliminatòries, doncs tots els partits són molt disputats. A sobre portem una càrrega ja de molts partits jugats i això es nota. Tot i així, a la segona part, doncs hem pogut treure el partit gràcies a l'insistència nostra, no? A voler guanyar el partit i res, que et deia, no? De sobretot els insistents.
Home, el que avui s'ha demostrat també és que l'Eupen, més enllà dels homenatges i que tot el que va viure a l'aeroport de Brussel·les, l'equip que juga a futbol.
Sí, la veritat que això que et deia, no? Que ha sigut el millor rival que ens han trobat fins ara, tècnicament molt bé, superintensos, jo crec que a més amb un plus de motivació al jugar contra nosaltres i amb les situacions a més que venen de Bèlgica.
No sé si abans de jugar el partit també era una mica especial enfrontar-vos contra ells, també per la placa que els hi veu donar, per la rebuda del primer dia.
Sí, és especial ja que estiguin aquí. Miràvem a veure si ens podia tocar. Ells també estaven molt il·lusionats en que es poguéssim enfrontar amb ells i la veritat que un homenatge, no?, a tindre'ls aquí, poder enfrontar-se, que s'emportin doncs els millors records d'aquest torneig, perquè és el millor record que poden tindre i no el que han tingut a Bèlgica.
De fet, és un exemple de que el futbol pot ser una teràpia, perquè segurament on millor poden passar el tràngol és jugant a futbol.
Sí, jo de fet vaig a parlar amb l'estaf i van decidir vindre per això, no? Perquè, i sobretot les famílies devien entendre que la millor teràpia pels xavals de Bèlgica era vindre aquí, desconnectar, jugar a futbol, que és el que venien a fer i és el que més els agrada, per desconnectar i no estar pensant constantment en el mateix.
Ja sou a quarts de final, no sé si has pogut veure molt de competició, molts partits, què t'esperes d'aquí endavant?
Doncs el que hem vist aquesta tarda, molta competitivitat, partits molt igualats, on qualsevol detall és important. Ara ja és important gestionar el cansanci dels jugadors, perquè ara ja són molts partits acumulats i fins a l'últim minut hi haurà torneig, hi haurà partit.
Ara què feu? I aneu cap a l'hotel? Hi ha algun tipus de parleu amb els jugadors o ja es desconnecten fins l'endemà?
No, han d'aprendre a viure com a professionals i la veritat que arribem a l'hotel, fem una petita xerrada i llavors hi ha recuperació amb els fisioterapeutes, amb el preparador físic, a banys, el que s'ho maneguem com podem a les habitacions per estar el millor possible demà, perquè demà ens toquen dos partits molt durs.
Deixa'm acabar preguntant-te pel Johan, que malauradament és protagonista de les últimes hores. Tu com a entrenador i del Barça, quin record et queda i sobretot què creus que ha portat al món del futbol?
No sé què dir, un record. Queda el llegat que ha deixat el Johan, no? Que és una manera de jugar, una manera de fer. Super agraït de que jo pugui jugar amb els meus jugadors com ell ens va ensenyar, perquè al final aquest és el llegat que queda, no? Ell malauradament ha marxat, però l'empremta del Johan, el joc del Johan, el model del Johan, doncs aquí queda i esperem que es quedi al club per molts anys.
No sé si els teus jugadors han parlat aquests dies o aquestes hores, si han fet preguntes, perquè clar, ells han escoltat molt del Johan, han vist vídeos com a jugador i com a entrenador, però no l'han viscut.
No l'han viscut, però sí que tots coneixien. El que s'han preguntat és com a jugador com era, no? I m'han preguntat, bueno, quin jugador d'ara doncs s'assembla, no? I bueno, la veritat que és difícil trobar un jugador, no? Com d'aquest perfil, no? De, perquè ara, bueno, doncs hi ha el perfil físic, tot plegat és difícil, però sí que ells coneixien la història del Johan, però no l'havien vist jugar, i bueno, sí que els hi hem explicat, doncs ha sigut el moment per explicar-li d'on venim, no? I d'on venim, que juguem d'aquesta manera, i vam aprofitar per dir, mira, doncs juguem d'aquesta manera doncs perquè, doncs sí que més enllà del Johan ja començàvem, però el Johan i els entrenadors que van vindre després doncs van adoptar un model de joc que ens ha portat tants èxits.
Gràcies, Fran, i molta sort.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fran Artigas, el tècnic del Barça cadet en aquest MIC 2016. De fet, Albert, has pogut recollir més veus sobre Johan Cruyff i el seu llegat.
Sí, hem volgut conversar amb altres entrenadors del torneig d'aquest MIC, fins i tot algun entrenador de la segona divisió que ha tret el cap per veure partits i, vaja, no ho podreu destacar o no ho podreu veure en aquests documents, però ell explica que la majoria d'ells se'ls il·luminava la cara quan parlaven de Johan Cruyff.
Mira, jo l'admirava molt per el caràcter rebel que sempre arribava amb les
Oriol Alsina, tècnic del primer equip del Llagostera.
Doncs fins al final amb les seves idees i que al final era un home doncs terriblement carismàtic, un líder amb tots els sentits, no? Crec que tenia moltíssimes qualitats que en el món del futbol és difícil d'aconseguir, i un carisma inigualable.
A mi personalmente mucho, porque creo
Àngel
que
Cortés, como director del futbol base de l'Eupen belga.
El club del Barça es uno que ha marcado un poco la filosofía con los otros entrenadores, pero es alguien que nos ha dejado mucha, como diré yo, cómo voy a decir, cosas espectaculares que nada más él hacía: inventarse dribbling, inventarse cosas. Una persona de fútbol, pero grandísima.
Doncs els records són d'una persona doncs que va innovar.
Josep Tor, entrenador de l'Espanyol juvenil.
Hi ha molts entrenadors en el món del futbol que han arribat a l'èlit, moltíssims, tots molts a un gran nivell, però els que verdaderament marquen la diferència són aquells que són capaços d'innovar, d'ensenyar coses noves i de donar una nova visió i del que és el futbol. Jo crec que aquest és el tret diferencial del Johan Cruyff. Ell va donar una visió del futbol ofensiu, del concepte de jugar a futbol diferent, que ha deixat un llegat important, i això és el que la diferència és aquesta.
Bueno, Johan, seas del equipo que seas, siempre quedará en el recuerdo de todos, y los que hemos podido ver vídeos suyos... No,
Pablo Godoy, directo, entrenador del Villarreal juvenil.
Particularmente a mí me ha dejado una huella imborrable en cuanto a un estilo de fútbol y lo que es darle un sentido atractivo a este deporte.
El cambio de tratar bien al balón, de cuidarlo.
Jorge Freixas, entrenador del cadet del Club de Futbol Badalona.
Y ha sido un paso para que Pep lo cogiera. Pero creo que ha sido un vuelco total en España, sobre todo en el fútbol. Y se ha visto en la Eurocopa, se ha visto en el Mundial y se ha visto en bastantes sitios.
Doncs entrenadors del MIC, també algun de segona divisió, com l'Oriol Alsina del Llagostera, recordant la figura de Johan Cruyff. Planning per demà, per aquest dissabte, Albert.
Doncs mira, en les categories juvenil, cadet i infantil, que són les de més edat, demà es disputen els quarts de final al matí i les semifinals a la tarda, i en canvi les altres tres categories, els més petits, que són a la Bi Futbol 11, a la Bi Futbol 7 i la categoria de futbol femení, ja tindrem campió demà a la tarda, les finals que es jugaran a Palamós. Per cert, que en la categoria la Bi 11 podria haver-hi un mini clàssic a la final, ja que el Barça i el Madrid jugaran al matí les semifinals.
Doncs a veure com acaba, recordo, les altres finals es jugaran diumenge al matí a Montilivi, a Girona, això mateix. Gràcies, Albert, fins demà.
Vinga, bona nit.
Dami, actualitzem aquest top 16 de l'Eurolliga, el grup del Barça, el grup de la mort, aquest grup tan apassionant i tan igualat.
Sí, ho explicàvem al principi, Quim qui ha guanyat a Kaunas i el Madrid ha perdut de 15 a la pista d'Olympiacos. I dimecres ja ho dèiem que podria passar i ha passat. Tenim del tercer al setè del grup empatat a 6 victòries i 6 derrotes, és a dir, que CSK i Baskonia lideren el grup amb 8 i 4 i tenim Olympiacos, Quim qui, Barça, Madrid i Bamberg per aquest ordre amb 6 i 6. Per aquest ordre perquè en aquests moments i fins que no s'acabi el grup, que falten dues jornades, ho ordenen per bàsquet average, diguem, de cadascú. Punts a favor i punts en contra. Olympiacos té més 13, Quim qui més 7, Barça més 1, Madrid menys 4, Bamberg menys 17. Quan s'acabi la competició ja, diguem que el criteri serà els average particulars de cadascú. És a dir, que qui vegi la classificació i vegi que el Barça va 5è, no passa res perquè el Barça té els averages guanyats amb cadascú. La situació és ara mateix el que podem explicar les claus bàsiques és que si el Barça guanya els dos partits es classifica en el 100% dels casos. Si el Barça guanya a casa contra el Bamberg i guanya l'última jornada a la pista dels Alguiris, es classifica. No té cap opció de ser segon. Ja no atrapa Baskonia perquè té l'Averash perdut. I també contra el CSK. Vol dir que gairebé segur que el Barça es classificarà i que jugarà contra el Fenerbahçe o contra el Lokomotiv Kuban, que són primer segon de l'altre grup. Fins i tot amb una victòria el Barça es pot classificar. El Madrid, sí. No, compta amb això, no depèn de si mateix. Ara guanya els dos, i si guanya els dos, que és Baskonia a Vitoria i Quim Qui a casa, necessita el següent. Necessita guanyar els dos i necessita que passi el següent. Que Olympiacos o Barça perdin un dels seus partits. Que Olympiacos o Barça perdin un dels seus partits. Per tant, el Madrid no depèn de si mateix. El Barça juga contra el Bamberg i contra els Alguiris. L'Olympiacos pot perdre perquè juga contra el Quim Qui fora i contra el CSK a casa. Però ja diem que no depèn de si mereix i que ara guanya els dos. Així com el Barça pot passar amb 7 i 7, el Madrid amb 7 i 7 no es classificaria. Per tant, això és el resum de tot. El Barça guanyant els dos passa en el 100% dels casos, el Madrid no, i el gran avantatge del Barça és que amb els equips amb els quals està empatat, Olympiacos, Quim Qui i Madrid li té l'Averash guanyat, no així el Madrid, que té l'Averash, que va perdent Averashos, i contra el Bamberg, que també està amb 6 i 6, la setmana que ve s'hi enfronta, ben perdut a Alemanya de 4,
Per tant, pot guanyar.
Si guanya i ho fa per més de 5, el Barça estarà dins. El que passi als quarts de final ja serà una altra història, però el primer objectiu estaria complet. En qualsevol cas, et dic una cosa que podria passar, que és que els 4 d'aquest grup passin a la Final Four. No m'estranyaria gens que passés, perquè per circumstàncies han anat a parar els 4 més forts, tret del Fenerbahçe, que aquí és, però se li ha lesionat Veseli, que és la màxima estrella, o sigui que fins i tot el Fenerbahçe podria caure.
Doncs veurem què passa. De moment, a la pròxima jornada de l'Eurolliga, el Madrid a Vitoria, el Barça rep el Bamberg. Gràcies.
Amb un CSK Zalgiris i un Quim Qui Olympiacos.
Per completar-ho. Gràcies, Dami. Bona nit.
Bona nit.
I amb l'Oriol Caño. Oriol, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Actualitzem el Masters 1000 de tenis a Miami.
Sí, perquè queden dos partits, concretament, que estan previstos per ara mateix, la una de la matinada. El primer, el duel entre el català Albert Ramos i el francès Richard Gasquet, i el segon, el que enfrontarà el número 1 del món, Novak Djokovic, que juga en aquesta segona ronda contra el britànic Kyle Edmund. Demà, a 8:15 de la tarda, tindrem el partit entre Rafa Nadal i el bosnià Damir Dzumur. I en el quadre femení, actualitzem marcadors perquè, finalment, la italiana Roberta Vinci s'ha imposat per 2-16-1 a la txeca Lucy Radeka, i Venus Williams ha caigut davant la russa Elena Vesnina per 1-7-2. Demà jugarà la petita de les Williams, Serena, contra la tenista del Kazakhstan, Zarina Díez.
Gràcies, Oriol. Bona nit.
De res, bona nit.
Acabem. No, no vol? No vol acabar? Va, home, queda maco sempre amb la sintonia. Ara, va. Com són aquestes màquines? Doncs vinga, acabem, que ja toca, com sempre, agraïm-vos la vostra atenció, la feina de tot l'equip que, avui ha fet possible el Tu diràs, amb en Joan Ferrus tocant els botons, recordant que demà hi tornarem a partir de les 11 de la nit i que, naturalment, des de primera hora del matí, els butlletins horaris i el Via Lliure estarem pendents d'aquest espai de condolences on tots els culers, a partir de les 10 del matí, ja podreu dir adeu a Johan Cruyff. Estarem molt pendents, naturalment, durant tota la programació de RAC1. Vagi bé, bona nit, fins demà, descanseu.
David Solans.
Bona nit, passen 4 minuts de la una. Les autoritats belgues han identificat una dona de nacionalitat espanyola entre les víctimes de l'atemptat de dimarts a l'aeroport de Brussel·les. Es tracta d'una dona que, a part de l'espanyola, també tenia les nacionalitats italiana i alemanya. Ho ha confirmat el Ministeri d'Exteriors, que no ha facilitat la seva identitat. El Ministeri d'Exteriors italià, però, ha explicat que es tracta de Jennifer García Cinto, una ciutadana alemanya d'origen italià que residia a Düsseldorf. Segons el diari Bild, la dona tenia 29 anys i anava de viatge de noces amb el seu marit als Estats Units. El seu marit de 30 anys està ingressat en estat greu a un hospital de Brussel·les. A tot això, Salah Abdeslam, el cervell dels atemptats de París, diu que va renunciar a donar el seu cinturó d'explosius a l'últim minut, però es nega a parlar amb la policia dels atacs d'aquest dimarts a Brussel·les. El setge policial s'ha intensificat a Bèlgica amb diverses operacions antiterroristes. En les últimes hores hi ha hagut 10 detencions presumptament relacionades amb els atacs de Brussel·les i amb atemptat frustrat a París. Dijous es van fer 7 detencions i aquest divendres se n'han fet 3. El president francès, François Hollande, ha assegurat que la xarxa jihadista que ha atemptat a París i Brussel·les va camí de ser destruïda. Hollande també ha advertit, però, que hi ha altres xarxes que continuen sent una amenaça.
Nous avons d'ailleurs eu des résultats.
Ja hem obtingut resultats per trobar els terroristes.
Les terroristes.
A París hem fet detencions, però sabem que hi ha altres xarxes, perquè tot i que és cert que la xarxa que ha comès els atemptats de París i Brussel·les està en camí de ser destruïda, encara hi ha una amenaça que pesa.
Hollande ho ha dit després de reunir-se a l'Eliseu amb l'expresident israelià Simón Pérez. En plana política, Miquel Iceta creu que si els catalans voten massivament en contra una reforma constitucional, s'haurà de pactar una llei que permeti consultar sobre la independència. El líder del PSC posa com a exemple el cas del Quebec amb l'anomenada llei de la claredat, que va permetre als quebequesos votar sobre la independència. N'ha parlat a Europa Press.
Si un camí de reforma constitucional fos rebutjat, pues caldria avançar cap a una llei de la claredat, però això em sembla el més normal del món. Ara, és curiós perquè els independentistes mai se'ls diu què faran si surt que no la independència. Seguir-ho provant, no? Pues els federalistes seguirem provant per fer una solució federal, que és la que considerem que és millor.
El líder socialista també s'ha postulat per ser reelegit primer secretari del PSC. Creu que té prou suport dins la formació socialista per fer aquest pas i que la seva trajectòria l'avala. I els legionaris han desfilat aquest divendres a Palafolls, al Maresme, tot i la prohibició de l'Ajuntament. A la mateixa hora, desenes de persones han fet una manifestació antifeixista per mostrar el seu rebuig a la germandat dels antics cavallers legionaris, que fa 3 anys va rebre una condecoració de la Fundació Francisco Franco. L'alcalde de Palafolls, Valentí Agustí, ho lamentava a RAC1.
Jo penso que és normal que la gent pues, es pugui d'alguna manera mostrar durant aquestes festes de la manera que cregui més convenient. Ara, confondre això amb actituds que jo crec que són preconstitucionals i que tenen que veure amb altres temps polítics del país, penso que això sí que tindríem que intentar evitar-ho.
El ple de l'Ajuntament havia prohibit la desfilada dels legionaris en una votació on PP i Ciutadans es van abstenir. El regidor popular en aquest municipi és Òscar Berman, que fa uns dies va piular que Ada Colau hauria d'estar fregant terres. Els legionaris també s'havien manifestat abans a l'Hospitalet, malgrat l'oposició de l'Ajuntament. I ara els esports. Amb la Paula Carreras.
Aquest dissabte el Barça habilitarà un espai de condolences al Camp Nou per retre homenatge a Johan Cruyff. Obrirà a les 10 del matí fins a les 7 de la tarda i estarà obert fins al proper dimarts 29 de març. Per cert que Pep Guardiola ha dit aquest divendres en una entrevista al Món a RAC1 que el millor homenatge a Cruyff serà el record dels barcelonistes. Aquest divendres França ha guanyat la selecció holandesa per 2-3, un partit que s'ha aturat al minut 14 per retre també homenatge a la figura de Cruyff. També en futbol internacional aquesta matinada es juga el Brasil-Uruguai, enviat especial de RAC1 a Brasil. Pau Ramírez.
Tot a punt a l'arena Pernambuco de Recife, perquè d'aquí 37 minuts exactament comenci el Brasil-Uruguai corresponent a les eliminatòries de classificació del grup sud-americà pel Mundial de Rússia. S'acaben de fer oficials pels minuts les alineacions. Es confirma que els tres jugadors del Barça que hi havia convocats pel partit jugaran d'inici. Són els brasilers Daniel Alves i Neymar i l'uruguaià Luis Suárez. Un Suárez que retorna a la selecció uruguaia després de la dura sanció que va rebre de la FIFA al Mundial del 2014. Recordem que per la part brasilera Neymar està percebut de sanció i si veu una targeta groga no jugarà al partit de dimarts contra el Paraguai.
En bàsquet, el Madrid ha perdut contra l'Olympiacos per 99-84 en la dotzena jornada del top 16 de l'Eurolliga. I Nairo Quintana ha guanyat aquest divendres la cinquena etapa de la Volta a Catalunya, que ha acabat a Valls. Aquest dissabte es correrà la sisena etapa de Sant Joan d'Espí a Vilanova i la Geltrú.
I el temps, aquest dissabte començarà amb núvols baixos a la zona de la costa i del prelitoral, però al llarg del dia predominarà el sol i les temperatures màximes rondaran els 20 graus. Tant diumenge com dilluns arribaran alguns núvols que portaran poques conseqüències. Això és tot per ara, bona nit.
RAC 1. Els nostres quilòmetres canvien vides.
Els nostres quilòmetres canvien vides.
L'Ultrasports a l'Oxfam Intermontrail Walker 2016, 16 i 17 d'abril. 100 quilòmetres entre Olot i Sant Feliu.